Vale, doncs, bueno, primer de tot, moltes gràcies per la invitació en aquestes jornades i també disculpar-me perquè ha sigut un imprevist d'última hora, això de que haig de marxar, que no vam poder resoldre d'una altra manera. Igualment, doncs la Sònia per poder després fer aclariments i també explicar-vos l'experiència de la Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya. Vale? Llavors, una miqueta, per què, no? Avui tenia sentit... disculpeu que poso això a veure. Vale. Per què tenia avui sentit d'alguna manera fer referència a les famílies monoparentals? No? Jo crec que hi ha dos motius bàsics que fa que prenguin importància aquestes famílies. Un primer motiu per totes les condicions de vida que han de viure aquestes dones. No? Si les condicions de vida de les dones ja són més desfavorables, com la Teresa Torres explicava avui, ens donava moltes dades a la xerrada anterior, les famílies monomarentals, quan anem veient les dades, no? Doncs veiem que a més les seves condicions de vida i les seves, diguéssim, condicions socials empitjoren encara més. No? I un segon motiu que crec que també és important en una jornada com avui fer referència a les famílies monomarentals és pel significat que emprèn avui a les nostres societats ser mare sola. És a dir, amb què estan reconceptualitzant, estan redefinint el concepte maternitat i el concepte família en les nostres societats. És a dir, també plantegen un repte en la conceptualització de família i maternitat. No? I de fet aquest repte que plantegen també se n'enduen repercussions en aquest sentit. Aleshores, les primeres dades importants a tenir en compte és que aquesta realitat és important parlar-ne perquè és una realitat creixent, és a dir, és una realitat creixent cada dia més en les nostres societats i a més s'explica per diferents perfils de monomarentalitat. I dic monomarentalitat perquè les dades ens diuen que gairebé el 90% de famílies són encapçalades per dones. I per tant estaríem parlant d'un gruix molt petit de famílies que estarien encapçalades per homes. Per tant, és una realitat creixent i és una realitat creixent i femenina, no? Bàsicament. I s'explica per una pràctica renovadora de les dones on conceptualitzem d'una altra manera, segurament, o aprenem a conceptualitzar d'una altra manera, que és ser mare i la idea de parella, no? Que té a veure també amb tota la lluita que ha fet el moviment feminista, diguéssim, per poder replantejar aquests conceptes. No? Llavors, aquest rostre femení que té la monomarentalitat, i per això li dic monomarentalitat, la podem veure amb les dades, i aquesta creixença que, com veieu, a la línia de baix són les famílies monomarentals, a la línia de dalt són les famílies biparentals, i veiem com cada vegada creix més aquesta realitat. No? Això són dades del 2011 i també doncs podem veure aquesta diferència que us deia. L'última columna és mare amb fills, la penúltima és pare amb fills, per tant veiem que és més alta, no? la realitat de la realitat femenina. Val? Tot això s'explica per diferents factors i sobretot avui el que explica la monomarentalitat són les separacions i els divorcis. No? També seguida per altres realitats com seria la maternitat per elecció. No? No ens agrada molt de parlar per maternitat per elecció des del grup d'investigació perquè entenem que quan un s'està separant o s'està divorciant també està elegint allò, però per entendre'ns la maternitat per elecció seria aquella maternitat diguéssim que vindria d'una part jo ho decideixo des del primer moment sense parella no convivent, per reproducció assistida, per adopció o per una relació ocasional. Aquesta és una altra monomarentalitat que està creixent i que també té una altra realitat a nivell de condicionants socials i econòmics, que en tot cas després crec que la Sònia hi pot aprofundir una mica més. No? I després també em sembla important apuntar que la monomarentalitat, a part d'aquesta definició que fem, no? De la parella estable, de que no hi ha parella al costat convivent i que la mare per tant està amb el seu fill o filla, que això no vol dir sola, perquè moltes vegades aquestes famílies tenen xarxes socials molt importants de recolzament, però nosaltres també volem fer latent una altra monomarentalitat, parentalitat que no és reconeguda, que és, per exemple, aquelles dones que es troben soles per empresonament de la seva parella o per hospitalització de la seva parella, no? Que això és una realitat no reconeguda i que creiem que és important que també es reconegui. O fins i tot podríem parlar de la monomarentalitat quasi encoberta. En quantes parelles biparentals no existeix monomarentalitat? En definitiva, acaben sent moltes vegades les dones les que es fan càrrec, no?, de totes les tasques de cura i de cura dels fills, no? Per tant, hi ha aquesta monomarentalitat que no podem veure amb dades, però que és existent, que és el que passa en les famílies biparentals. En tot cas, sí que podem dir que les monomarentals són famílies que són propulsores i agents de canvi, que repten d'alguna manera el model hegemònic de família, el model tradicional, el model heterosexual, biparental, que plantegen una altra possibilitat, que a més deixen clar, no?, la quantitat de temps i de tasques que significa moltes vegades estar en l'àmbit productiu i reproductiu, és a dir, que posen damunt de la taula la sobreexigència amb la qual vivim les dones i, a més, també deixen clar la insuficiència de les polítiques socials i de les polítiques, diguéssim, de protecció a la família i de gènere, no? I deixen clar la insuficiència que tenim en aquest cas en l'Europa del Sud, que no es posa en valor aquest treball de cura, que al no tenir valor aquest treball de cura, l'estar invisibilitzat, no? Doncs d'alguna manera qui se n'endú les pitjors conseqüències són les dones i en aquest cas les monomarentals, no? Doncs que a més no hi ha parella al costat, no? Per tant, són agents de canvi, repten, però s'enduen les pitjors conseqüències d'això, no? I ara ja molt ràpidament us diré algunes dades importants perquè veiem quines conseqüències s'enduen d'això, no? Des de problemes de salut, que jo crec que la Sònia això us en podrà fer molta referència, pitjors condicions en el mercat de treball i pobresa, no? És a dir, aquí no hem pogut desgranar, diguéssim, el que seria home i dona, però com la majoria són dones, no? Aquí tenim la taxa de risc a la pobresa i si veieu, un adult amb nens dependents ens està indicant que la taxa de pobresa més alta que trobem bàsicament és en les monomarentals, seguida amb altres llars amb nens dependents, que aquí dintre també hi ha moltes monomarentals, perquè les monomarentals moltes vegades viuen amb altres persones, no? amb la seva família o amb altres dones. Per tant, allà també s'amaguen moltes monomarentals. Val? Per tant, la realitat de la pobresa és una realitat per aquestes famílies i tot el que va associat a això, no? Podríem anar desgranant dades que no he portat perquè ja sabia que no hi havia el temps, no? Sobre les condicions en el mercat de treball d'aquestes dones o aquí, per exemple, tenim algunes aquí hi ha unes altres dades on la línia superior també són les monoparentals, és a dir, hi ha homes i dones aquí, però com bàsicament són dones i en aquesta línia s'explica en aquest gràfic la dificultat per arribar a final de mes. I com veiem també qui ho supera per escreix gairebé en tot moment són les monomarentals, seguida per aquestes famílies compostes on hi ha barrejat tothom, diguéssim, biparentals i monomarentals, però que sabem que també hi ha moltes monomarentals. Per tant, la realitat de la pobresa és una realitat amb rostre femení, és una realitat també de les mares soles i així podríem continuar amb moltes dades més que des del grup hem anat treballant i que ens indiquen aquesta realitat, no? Com s'ho fan davant d'això, no? Quines són les estratègies de busca de benestar que utilitzen aquestes dones? Aquest és un tema que hem investigat en profunditat des del punt de vista qualitatiu i de més, i ho hem fet des d'una perspectiva de gènere, és a dir, com ho fem? Quines estratègies de benestar es desenvolupen més enllà de les solucions que una intenta buscar, evidentment, al mercat productiu per extreure els diners per poder passar el mes, no? Però quines són les altres estratègies que utilitzen aquestes dones, no? Doncs trobem com elements molt importants el suport amb altres dones que estan en la mateixa situació. Això és un element que hem trobat en les nostres investigacions molt, molt important. Després, en alguns casos sí, en alguns casos no, depèn, però la família també i les mares d'elles passen a tenir un paper molt important com a paper de suport. Evidentment, el fet migratori, no? Les mares soles, immigrants, presenten realitats diferents en aquest sentit. I un altre element molt important, i aquí aniré acabant, i aquí tot el sentit en què estigui aquí la Sònia, són les associacions, no? És a dir, les associacions estan jugant un paper importantíssim de suport, a més, en aquest moment de crisi econòmica, en lo material, en les conciliacions de temps i també de recolzament, diguéssim, i de reconeixement simbòlic d'aquestes famílies, no? També de poder-les posar damunt de la taula la seva existència, no? Llavors, en aquest sentit, doncs crec que hem vist que és importantíssim en tot l'Estat, perquè vam fer un estudi bastant detallat, diguéssim, a tot l'Estat, i a Catalunya tenim la Federació de Famílies Monoparentals, de la importància d'aquestes associacions, no? I així una mica, doncs, per anar acabant, tenia alguns altres gràfics, però haig d'anar acabant, doncs dic que segurament aquestes mares, no, en els espais més descuidats pel capitalisme, pel patriarcat, no, en les associacions que els hi estan retallant, en les altres dones que es troben en situació de vulnerabilitat, és on tornen a trobar, d'alguna manera, o és on troben les solucions, diguéssim, de millora de les seves condicions de vida o d'alguna manera de no arribar a situacions pitjors de les que podrien arribar.
Sí. Una coseta i després en el debat.
Val. No, jo el que hauria afegir de la que he estat escoltant, una de les coses que ha dit anteriorment, és amb el tema laboral, que ja posen prou pegues per poder entrar al mercat laboral quan saben que és una mare sola amb fills, perquè és el primer que et pregunten, però vostè, al veure una dona en moment de procrear, diu, vostè té fills, aquesta dona no accedeix en el món laboral, costa molt. Aleshores, els últims informe sobre pobresa, tant el de l'Ajuntament de la Barcelona com el d'UNICEF, com el d'Eurochild, confirma que el 25% de la pobresa són famílies monoparentals, del qual el 95% estan cancel·lades per dones. I això és el que ens fa veure i ens fa reivindicar i cridar, perquè costa molt que els polítics ens fagin cas quan ja la pobresa és la monoparentalitat i que ens han de fer escoltar, ens han de fer lleis adients a les famílies monoparentals. L'any 2009 a Catalunya va ser per nosaltres molt important, perquè nosaltres vam néixer degut una mica amb aquest títol, no? El dret de les dones, no? Ens vam adonar que nosaltres no teníem drets com a famílies monoparentals perquè el concepte de família monoparental no existia. No existeix a Espanya i a Catalunya no existia. Aleshores, del 2003 al 2009 hem estat treballant i vàrem aconseguir que els polítics ens fessin cas i ens van fer un títol de família monoparental. Nosaltres estàvem superemocionades, ja tenim un títol, ja tenim drets. Bé, una cosa és que facin una llei de famílies monoparentals i l'altra el desplegament. Aquest desplegament encara l'estem esperant. Actualment, com a famílies monoparentals, tenim dret a entrar a, per exemple, a les escoles públiques, tenim més puntuació, o tenim pel transport públic a Barcelona, poca cosa més. Aleshores, el que nosaltres reivindiquem són drets, drets a les famílies i drets a la nostra infància, perquè són on hi ha el nucli més vulnerabilitat de pobresa, tal com dèiem. I una altra cosa que s'ha oblidat la Clara són les àvies oblidades. Hi ha moltes àvies que fan de mares perquè la mare no hi és, o perquè està a la presó, o perquè ja no hi és, o perquè està malalta, o perquè ha de treballar a millor 14 hores al dia amb negre. Aleshores, l'àvia fa aquest paper de família monoparental. Moltes vegades em pregunten a Catalunya, bueno, per exemple, per què a la universitat no tenim els mateixos drets que les famílies nombroses? Perquè una cosa són les lleis estatals i l'altra són les lleis autonòmiques. Per exemple, l'altre dia el Rajoy va treure una notícia que avui s'aprovava una llei amb el desplegament que totes les famílies monoparentales con dos hijos tindrien una ajuda de 100 euros mensuals, que tothom ha trucat, quina emoció, tal i qual. Anem a veure la realitat d'aquesta llei. Primer, discrimina a les mares que només tenen un fill o que en tenen tres, perquè l'ajuda de 100 euros és pel grup familiar. Després, les mares monoparentals divorciades o separades o que tenen algun tipus de pensió, aquestes ja no entren. Vale, anem a les que som així, directament, que no tenien absolutament res. Les mares malaltes, les mares que estan a l'atur, les mares que no treballen no tenen dret a aquesta. Aleshores, al final acaba que és una ajuda per desgravar hisenda de les persones que estan treballant en actiu. O sigui, justament els col·lectius que més ho necessiten, perquè heu dit abans una dada molt interessant, Moltes famílies monoparentals, la mare està malalta, la mare hem patit moltes malalties. Per què? Una de les malalties que més hi ha a les mares monoparentals és el càncer de mama, perquè a l'estrès provoca que les mares es posin malaltes, que embogeixin moltes, que moltes estiguin que no poden. No? Aleshores, perdoneu, que estic molt constipada. Això fa que nosaltres reclamem a Salut que hi hagin ajudes reals. El que no podem demanar és que el Rajoy doni aquesta ajuda populista i electoral, que no poden accedir quasi cares i mares, perquè moltes d'elles no tenen obligació a fer la declaració de la renta per lo poc que guanyen. Moltes és en negre, moltes, ja us dic, tenen una pensió, o moltes no poden. Aleshores, a nosaltres el que volem és una llei real, amb un desplegament real de les famílies monoparentals que puguin optar a dir una cosa molt clara, les beques de menjador. Vosaltres sabeu que una família monoparental no pot optar una beca de menjador, primer perquè el supòsit de família monoparental, com no està descrit, no es divideix entre dos. Aleshores, una família biparental sempre entra perquè la divisió mínima és entre tres. O sigui que una família monoparental hauria de guanyar 470 euros per optar a una beca de menjador. O sigui, no pot pagar ni un lloguer. Vale, són coses que al dia a dia no semblen d'allò, però si t'hi fixes una mica amb les lleis o amb les ajudes que donen, sempre estan a favor d'una família biparental. En el cas de Catalunya és una mica diferent, perquè nosaltres ja ens van reconèixer com a família monoparental. El problema és que les retallades han fet que tornessin a desaparèixer totes les ajudes a famílies monoparentals, bueno, ja sabeu, i quasi les de nombroses, en general, en totes, en col·lectiu. No? I per això nosaltres el que exigim i reclamem és això, que primer la família monoparental a l'Estat espanyol, mentre hi siguem, que es reconeguin, perquè mentre no hi hagi una llei de famílies monoparentals o que el govern digui la família monoparental existeix, a Espanya hi ha una definició de família monoparental que diu aquella persona sola que està viuda con dos hijos mai amunt, con dos hijos, o que uno de sus hijos té una discapacitat. Aleshores se les considera monoparental. És absolutament denigrant cap a la dona aquest tipus de definició. Aquí a Catalunya tenim la definició de família monoparental, és qualsevol persona, home o dona, que tinguem exclusivitat als seus fills o filles. Val? Això ja és més decent. El que passa que quan tu vols anar a reclamar, ara no hi ha res, ara ho han tret tot, però quan hi havia alguna cosa, tens que tenir pensions inferiors a 282 euros per poder optar algun tipus d'ajuda. Però aquí també hi ha una altra trampa, i és família monoparental. Jo, per exemple, en el meu cas, soc mare sola, completament sola, i tinc trigèmines. De les trigèmines porten els meus cognoms. Val. Aleshores, quan van sortir la famosa llei de les pensions compensatòries, per quan no es pagaven, tot aquest grup, greix grup, que són molta gent, que els nostres fills no estan reconeguts, o simplement el senyor desaparegut, que són la majoria dels casos, no pots optar a pensió d'aliments, perquè com tampoc hi ha una persona que desapareix, o sigui, no hi ha la segona persona, perquè aquella segona persona, perquè tu puguis optar, l'has de denunciar i si no paga l'han d'empresonar. Aleshores, hi ha molta gent que tampoc vol fer tota aquesta història. No? Un altre problema que tenim és el títol de família monoparental per poder-lo obtenir en el cas que tu siguis mare sola o pare sol, no hi ha problema. En el cas que t'hagis separat o en el cas que t'hagin abandonat en el naixement, però moltes mares posen el cognom del pare, vés a buscar aquella persona, i si no la trobes, denuncia-la aquella persona, perquè si no, no tens dret al títol de família monoparental. Nosaltres creiem que això és superinjust, creiem que això no s'ha de jugar així, creiem que tu tens el dret de ser família, com vulguis, sola, acompanyada, però que tenen que haver-hi unes necessitats cobertes per aquestes famílies i per aquests nens, no? Sobretot pels nanos, perquè el que no pot ser... Ah, vale, ja està. Que aquests nens estiguin patint pobresa. A la nostra entitat tenim un servei de nens de 0 a 3 anys, que tenim una escola bressol gratuïta per a totes aquestes famílies. Ens han retallat el 75% les subvencions i ara hem de tenir que pagar una mica les mares per poder pagar els monitors. Nosaltres estem denunciant a l'Ajuntament que hi ha nens amb desnutrició perquè tenen les panxes inflades, nens que no poden anar a posar-se vacunes, que les seves mares estan desesperades. I per això creiem que és necessari que ens facin cas. Gràcies.
Continuarem ara.
Ah, vale.
Molt bé. Moltes gràcies.